El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
I parlem ara al cafè de la ràdio de les xinxes. A París hi ha hagut una plaga d'aquests insectes al transport públic i a Catalunya hi ha hagut alguns episodis, com el darrer a Cunit o el que hi va haver fa anys a Sabadell. Davant d'aquesta realitat volem saber com són aquests insectes, quines varietats hi ha i si hi ha alguna de pròpia de casa nostra. Per saber-ne totes les qüestions, parlem a aquesta hora amb Fernando García del Pino, professor del Departament de Biologia Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia.
Com són exactament les xinxes? Com les podríem definir?
Ui, mira, són insectes petits, entre 5 i 6 mil·límetres de llargada, són més o menys ovalats, són aplanats, el que diem dorsoventralment, o sigui, estan com aixafats des de dalt fins a baix, i tenen un color més o menys vermellós, marró-vermellós.
I són insectes que habitualment podem trobar a Catalunya?
Sí, són insectes que podem trobar a tot arreu. Són insectes que diem que són cosmopolites, que estan a tot arreu. A més, estan fent des de fa moltíssims anys. Bueno, pràcticament es pensa que des de la prehistòria hi havia xinxes del llit. Hi ha registres a les civilitzacions egípcies, gregues, romanes, de que existien aquests insectes. És a dir, és un insecte que comúment tenim entre nosaltres des de tota la vida de les civilitzacions.
Uh-huh. Amb quins animals estarien emparentats, per dir d'alguna manera?
Evidentment amb altres xinxes que coneixem. Aquest grup de xinxes dels llits és dins de tot el grup que diem de teròpters, que és un grup de xinxes també de les plantes, hi ha moltes xinxes de les plantes. Sabeu que, per exemple, hi ha aquests, els plàtans dels carrers, que hi ha aquests insectes que són molt macos, que són amb una ornamentació així blanqueta i com si fos una puntilla, que són els xinxes dels plàtans. Hi ha tot tipus de... El bernat pudent, que és un altre heteròpter, dins d'aquest grup de xinxes, no? El que és important és que són insectes que són picadors. Els que són les xinxes de les plantes piquen a les plantes i el xinxe dels llits té la particularitat de que és hematòfag, s'alimenta de sang. Per tant, estan relacionats amb nosaltres i sempre viuen al voltant d'on estem nosaltres i especialment on dormim.
Uh-huh. Anirem una mica a aquesta part, perquè hem sentit parlar aquests dies doncs, de diferents plagues de xinxes a Catalunya, no? Parlàvem d'aquesta que hi havia aquests dies a Cunit, Calafell, tota aquesta zona de la platja, i es parlava d'aquesta plaga del bernat pudent. Jo he llegit fins i tot que és la xinxa japonesa. Mm. Què sabem d'aquest bernat pudent?
Ja, però el bernat pudent no té res a veure amb la xinxa dels llits, eh?
Mm?
Perquè estem parlant ara de la xinxa dels llits o de la xinxa de les plantes, del bernat
pudent? No, en general, aquest bernat pudent què és? I ara anem a les xinxes dels llits un altre cop.
Vale, d'acord. El bernat pudent és... nosaltres tenim diverses espècies de bernats pudent. Tenim aquí una espècie autòctona, que és la típica verda, que moltes vegades entra dins de les cases, d'acord? I després tenim una altra que s'està introduint ara, que és una espècie invasora, que potser és la que més problemes ha generat, perquè és una espècie que ve de fora, és molt polífaga, s'alimenta de molts tipus de vegetals diferents, i té una particularitat de que l'hivern ho passa en forma adulta i normalment es refugia dins de cases o dins d'estructures edificables. Llavors, per això, és que habitualment té molta relació amb els habitatges, amb les persones, i per això genera aquestes molèsties. A nosaltres no ens piquen, no ens fan absolutament res, perquè són fitòfags, s'alimenta únicament de plantes. El que sí que és un greu problema és per a l'agricultura en general, per als arbres de la vegetació urbana també, perquè piquen a tot tipus de plantes ornamentals i plantes cultivades, i per tant és un problema greu, sobretot perquè és una espècie invasora. És una espècie que ens ve de fora.
Uh-huh. I li diuen pudent per algun motiu?
Sí, perquè molts xinxes, i el xinxe del llis també té aquesta característiques, molts xinxes segreguen unes substàncies, com a defensives, que generen molt mala olor perquè no siguin depredats. Llavors, quan aquest bernat tu el poses a la mà, se sent atacat i segrega, allibera aquestes substàncies que generen molt mala olor i llavors doncs, li resulta repugnant al possible depredador i no se'l menja.
Mm-hmm. Anem a les del llit, que segurament és la que més a preocupa per aquesta part que pica, no? I per aquesta part que diuen que és absolutament molt complicada de poder extingir dels domicilis un cop la tenim a dins.
Sí.
És d'aquesta que parlàvem al principi, no? Aquesta de 5-6 mil·límetres de llargada, aquest color vermellós. En aquest cas, com entra dins de les cases i d'on prové?
Entra a través de pues podría ser mobiliari, podría ser motxilles, podria ser bosses, podria ser maletes, entra des d'aquesta via. Aviam, com dic, és una xinxa que a molta gent l'ha sorprès ara que hagin aparegut aquests xinxes, quan no havien sentit possiblement parlar d'ells mai. Pensa que aquests xinxes eren molt comuns a la nostra societat fa uns quants anys. Hi ha dades impressionants. Abans de la Primera Guerra Mundial, de la Segona Guerra Mundial, en la primera part del segle XX, a Londres, per exemple, tenien un terç de la població estava infectada. Jo recordo haver vist a la bibliografia que el 1930 un terç de la població de Londres estava infectada. Què va passar? Després de la Segona Mundial, la Segona Guerra Mundial, va haver una major preocupació per la salut pública, per la higiene també de les persones i dels domicilis, i sobretot que van aparèixer uns insecticides nous de síntesis, com el DDT, organofosforats, carbamats, nous productes insecticides que eren molt eficaços. Llavors, a partir d'aplicació d'aquests productes, van deixar d'estar aquests xinxes al nostre entorn i pràcticament van ser erradicats. Ara han tornat a sortir. Per què? I ara et contesto la pregunta. Una de les raons de que han sortit és aquest desenvolupament del turisme, de la globalització, de l'increment de viatges i de mercaderies. Per tant, a través d'aquest turisme, quan tu vas a un hotel, deixes la maleta a l'hotel, és possible que si aquest hotel té xinxes, tu te les emportes a casa i entrin a casa a través d'aquest equipatge.
Mare meva. I llavors és quan ja ens entren al domicili i entren com aquell que diu amb nosaltres.
Ah, exactament. Entren al domicili, si no t'has fixat, s'amaguen, perquè normalment s'amaguen per esquerdes, li agraden molt els matalassos, pots trobar el replex dels matalassos, el somier, a les esquerdes de la paret, dels endolls, a la unió de les fustes del llit, en qualsevol petit escletxa es poden amagar. Durant el dia estan amagats perquè no li agrada la llum i durant la nit surten i localitzen algú que li pugui menjar, que li pugui xuclar la sang. Evidentment, el que està dormint en aquesta habitació segrega escalfor, ells la detecten, segrega també CO2 de la seva respiració, les xinxes també la detecten i van cap allà i comencen a menjar. Els hi piquen, són unes picades molt característiques també. Molta gent ja sap que quan tens una picada en forma d'hilera o en grupets, és una picada de xinxa, que et dones compte normalment quan al matí, quan et despertes, perquè tenen la característica de que ells no t'anestesien d'alguna manera quan et punxen. A més, aquestes picades en fila o en grupets és perquè ells piquen i potser no troben aquest capilar, aquesta petita vena capilar que per xuclar sang, llavors han de fer més d'una picada. Quan troben aquesta vena, xuclen tota la sang, que poden estar 5 o 10 minuts xuclant.
Ah!
I poden augmentar de pes quasi un 200% i un 50% de mida. Llavors xuclen tota la sang, es treuen el pic per xuclar la sang, abans de xuclar la sang han injectat saliva perquè no s'acoguli la sang i pugui entrar fàcilment al tub digestiu, i aquesta saliva és la que genera una reacció al·lèrgica a la persona picada i genera aquestes típiques marquetes d'una picada, com un mosquit. Actua exactament igual que un mosquit.
Sí, els tenim 5 o 10 minuts enganxats.
Efectivament, però com estàs dormint no et dones compte. I a més, normalment és en la zona descoberta, als braços, a les cames, a l'estiu, quan no tens roba, allà és on et piquen. Un cop has passat aquests 5 minutets que estan menjant, s'omplen totalment de sang i tornen al seu refugi. Triguen bastants dies en digerir aquesta sang. Poden estar 3-7 dies sense alimentar-se, allà amagadets, digerint la sang. I un cop necessiten més sang, tornen a sortir, tornen a buscar la persona que està dormint i es repeteix tot el cicle d'alimentació d'aquestes xinxes.
I un cop els tenim al nostre domicili, he llegit que és molt difícil erradicar les xinxes.
És molt difícil erradicar qualsevol plaga que està acostumada a viure de nosaltres. Si ens fixéssim en paneroles, també és molt difícil erradicar les paneroles. I moltes vegades costa molts esforços i molta dedicació. Realment és difícil perquè, com dic, estan molt amagades. Estan molt amagades i normalment no les veiem. D'acord? De tota manera, aquesta proliferació també de les xinxes està en relació amb un altre aspecte que té relació amb això que m'has preguntat, no? De per què costa tant. I és que s'ha vist que aquesta espècie també, com altres, com passa també les paneroles, però aquesta espècie en concret està tenint resistència als plaguicides més comuns. És a dir, s'han acostumat a aquests plaguicides i no els hi fan res. Els típics piretroids, que són el grup d'insecticides que és més comú, doncs sembla ser que aquests insectes estan tenint resistència a aquests insecticides. I això fa que sigui més dificultós combatre-les.
I a més he llegit que es posen fins i tot dins de mobles i que has de poder fins i tot llançar somiers.
Efectivament, efectivament. Això és molt comú. Jo recordo que fa molts anys, quan vivies en pisos d'estudiants i coses d'aquestes, la gent reciclava els mobles que trobava als contenidors i coses d'aquestes, o els matalassos, no? Ara s'ha d'anar molt en compte, perquè pots trobar-te un sofà amb un contenidor i dius, ai, que maco, que nou, me'l emporto cap a casa, però fes una bona inspecció de que no tingui xinxes. Perquè, com m'has preguntat al principi, una de les vies d'entrada són aquests mobles que pots reciclar, que trobes al carrer perquè penses que la gent ho ha llançat perquè ja se'ls ha fet vells i possiblement tinc una infestació de xinxes. Per tant, és molt important fer una bona inspecció.
Per tant, i si les detectem, hem de posar alguna mena d'insecticida, alguna mena de plaguicida, hem de fer alguna cosa concreta?
Mai te recomanaria que una persona privada intenti lluitar contra xinxes al llit amb insecticides químics de síntesi. Són productes que generen toxicitat i, per tant, això ha d'estar exclusivament en mans dels professionals que poden utilitzar aquests productes de manera amb molt coneixement professional de com aplicar-los. Ara sí que podem fer coses. Podem, primer, tenir informació de com són per poder-los detectar. La detecció és molt important. És reconèixer-los i mirar els reflexos del matalàs, els coixins, el somier, tot això ho pots fer a casa teva, aviam si tens o no tens. Llavors, si els veus, els pots retirar directament amb una aspiradora. La detecció és molt curiosa, perquè com quan hi ha una infestació molt gran, aquesta olor que parlava abans del Bernat Pudent, doncs aquest és diferent, no és una olor molt desagradable, és una olor dolça, però es pot arribar a detectar que era l'olor de quan hi ha molts xinxes de llits a una habitació. Uh-huh. I un professional la pot arribar a olorar. Quan hi ha poquets, es detecten amb mètodes més sofisticats. Moltes empreses de gestió de plagues tenen gossos especialitzats en detectar els xinxes a les habitacions. Uh-huh. El gos et detecta i pot fer un tractament. El que em deies, podem aplicar plaguicides? Doncs no és la millor estratègia. Però sí que pots fer coses. Si tu detectes que n'hi ha xinxes en un lloc i el matalàs, no tiris insecticides al matalàs. Agafes una vaporeta, una d'aquestes màquines de vapor a pressió, i amb aquesta màquina la podem eliminar fàcilment a la xinxa.
D'acord.
Amb una temperatura de major de 50 graus, aguanten menys d'un minut la xinxa.
Per tant, rentar la roba de llit a 60 graus també ens ajudaria, no? Segurament.
Efectivament. Uh-huh. Per això les recomanacions, i això fa molt temps que als Estats Units està molt clar, que a tots els viatgers hi ha tríptics. Als Estats Units ja fa més temps que tenen i tenen aquesta preocupació, hi ha uns tríptics molt clars de consells per als viatgers, de què fer quan vas a un hotel. I arribes a l'hotel, agafes el teu equipatge i ho poses dins de la banyera. Llavors, en l'hotel fas una inspecció del matalàs, de la tauleta de nit, de la fusta que està darrere del matalàs, aviam si detecten xinxes o no. Si no detecta, ja pots agafar la maleta i obrir-la a l'habitació. I a la tornada de casa, el mateix. Tota la roba que has fet servir la poses en una bossa de plàstic. Arribes a casa i poses la teva bossa a la banyera. Fas una inspecció i tota aquesta roba que has utilitzat i has estat per l'habitació ho col·loques a la rentadora i després a la secadora i així eliminarem els xinxes segur.
Doncs mira, ens ho apuntem. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès un dia més a Fernando García del Pino, professor del Departament de Biologia Animal de l'Autònoma. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Mireia. Adéu.
Adéu, bon dia. Adéu. El cafè de la ràdio.